Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els treballadors socials es concentren avui a Barcelona, Lleida i Tarragona per denunciar el bloqueig en el seu conveni col·lectiu i en contra de la creixent precarització laboral. UGT i Comissions Obreres denuncien que, a més, l'externalització dels serveis socials no n'està garantint la qualitat. En aquesta línia s'ha expressat la portaveu d'Acció Social d'UGT a Tarragona, Imma Jurado, en declaracions a la xarxa. L'escoltem.
Que les principals empreses mercantils estan disfressades d'entitats socials. Estan dins de la plataforma FEDAIA, que són fundacions i fins i tot cooperatives teòricament socials, són les que gestionen gran volum de negoci.
Assegura que la DGAIA augmenta els recursos per a aquestes empreses i considera que així s'està alimentant i engrandint un negoci opac, elitista i mercantilista. Més qüestions. Els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà han treballat plegats amb diversos ajuntaments per oferir fins a 54 propostes de visites guiades als espais medievals de les dues comarques. Un treball que vol posar en valor el patrimoni natural del que disposa l'Empordà. Mercè Mainer, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. Unes visites que s'ofereixen entre els mesos de juny i novembre. El conseller comarcal de Turisme de l'Alt Empordà és Joan Cano.
Bé, doncs principalment el que es pretén amb aquestes visites guiades és que els turistes i la gent del territori tinguin la possibilitat de conèixer part del patrimoni medieval de l'Empordà. Molts dels espais que es visitaran no disposen de visites guiades programades de forma periòdica i solen tenir un accés complicat, en alguns casos, per la impossibilitat que tenen els ajuntaments de tenir-los oberts de forma permanent.
Així doncs, els dos consells comarcals han treballat amb diferents ajuntaments per coordinar aquesta oferta turística i han editat un fulletó desplegable on s'indica tota la informació d'aquestes visites guiades, algunes d'elles gratuïtes i d'altres de pagament, amb un preu màxim de fins a 5 euros.
Gràcies, Mercè. La música negra conquereix aquest cap de setmana Sant Cugat amb el Sant Cugat Black i comença ja a partir d'avui. Ens ho detallen des de Cugat.cat, Clara Bardagí.
Bon dia. El Festival Sant Cugat Black plantejarà la seva pròpia campanya electoral a partir d'aquest dijous i fins al 26 de maig amb més de 30 concerts i activitats complementàries. Sota el lema Vota Sant Cugat Black, la cinquena edició de la proposta torna a estendre's pel centre de Sant Cugat, Valldoreix i la Floresta per donar a conèixer la música negra que es fa al país i més enllà de les nostres fronteres. Un dels impulsors del festival, Ricard Valls, ha explicat que aquest any el lema va lligat amb el fet que el festival es farà íntegrament en campanya electoral.
Hem decidit fer aquesta campanya per omplir els carrers d'un altre tipus de missatge, del missatge de la cultura de base, de la cultura de baix cap a dalt, de la música negra i del seu missatge positiu cap al món que t'han aportat per canviar el planeta.
Tot plegat arrencarà amb una producció pròpia del festival Willow Tree, on diversos músics locals seran els protagonistes a la galeria Esfera 72 i acabarà, com ja és tradicional, a la colònia Montserrat amb una posta de sol amb la companyia de la jamaicana resident a Barcelona, Gigi McFarlane.
Gràcies, Clara Bardagí, des de Cugat.cat per aquesta crònica amb la qual acabem aquest butlletí horari de les 11 del matí de Notícies en Xarxa. Ens actualitzem properament.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Llibre del Llibre, posant L'Escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'Escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants es veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 7 minuts. Avui és dijous, dia 16 de maig, i això és el magazín el més calent a... Un magazín que us acompanyarà des d'ara fins al punt de la una en tota una sèrie de continguts. Un dia que també, com sempre, volem conèixer quines són les temperatures. Sembla que hi ha un petit descens en respecte ahir, almenys per aquesta hora del matí. Ahir, parlant de temperatures de 15-16 graus, i ara, pel que veig ja, el primer cop d'ull que... li dono en el que és el nostre, un dels nostres termòmetres de referència, com és el de l'estació del Club Nàutic L'Escala, ens marca actualment una temperatura de 11 graus en 3, amb una humitat del 77%. Això per una banda. I per l'altra banda, anant a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, carai, aquí sí que hi ha una diferència i... En venguin això, podien dir doncs, que potser el termòmetre, el que he mirat primer, que era el termòmetre del Club Nàutic L'Escala, no n'és bé, perquè ens marca 11 graus en 3, i en canvi el termòmetre de l'estació del Closa Llop marca 20 graus en 8, una humitat del 35%. Algú no funciona. Miraré aviam si trobo un terme mig que es marqui la temperatura, però, esclar, de 11 en 3 a 20, tanta diferència, això no pot ser. Ja ha passat alguna vegada que havien tingut problemes amb aquesta estació meteorològica i que es quedava clavada i hi havia un parell de dies així que estava marcant una temperatura que no era fins que es tornava a posar el dia. De moment, ens quedem, pot ser més, amb el 20 en 3, tot i que comprovarem amb una tercera estació d'aquestes que hi ha, que també es poden trobar, per veure més o menys qui és que s'hi acosta més o qui és que té raó en aquesta vegada. Però bé, aquestes són les temperatures, avui fa sol, no fa doncs aquella fresqueta de molts dies enrere i potser sí que ens acostaríem més cap a aquests 20 graus que pas cap als 11. Molt bé, doncs això és el que comencem, sempre amb les temperatures presents, a saber com comencem aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera, sempre amb les temperatures de referència, que ja els dic un dia, també intentarem saber com els acabem. A part d'això, doncs, parlarem del temps, sabrem què ens espera ja també per avui dijous i com començarem el cap de setmana per demà divendres. També irem al resum de premsa dels principals diaris catalans titulars i les fotografies de portada del de Girona, del Punt, de l'Ara, de La Vanguardia i del Periódico. A l'apartat de sants i aniversaris, avui, com cada dijous, sempre tenim coses diferents, a part del Sant Toral i també de la gent que fa anys, sempre tenim aquesta minisecció de conèixer quins són els països més petits del món. Anem fent aquest recorregut, que ja anem augmentant de superfície també d'habitants. Avui irem fins a la República de Malta, que encara es considera doncs, un país petit, tot i que pot ser de... d'alguns que han dit, a part, bueno, la ciutat del Vaticà, que ho coneix tothom, el Principat de Mònaco, Liechtenstein i ara Malta, els altres, hi ha alguns que són totalment desconeguts. Però bé, són països i estan en aquesta llista. Què passava ara fa un any? També ho sabrem. També sabrem què passava ara fa 5. I per acabar viatjarem amb aquestes frases dites o refranys populars de pobles de la nostra geografia. Avui, fins a Breda. La Montse Hidalgo ens proposa un pla vital amb una entrevista a Rubén Puertolás i Jesús Suriol. Ells són estudiants de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Per què? Després ho sabrem. L'Anna Ruiz ens parla de futur. Quin és el futur més proper, cap allà on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià? I avui parlarem d'ensenyament, concretament de l'ESO. Què passarà amb l'ESO? Continuarà l'ESO? Tornarà un altre sistema? Abans recordem que era l'EGB més BUP i COU, després això es va canviar per primària i secundària, entrant aquí... ESO i batxiller, vull dir que ha canviat els que estudiaven fa anys i encara fa molt més anys, encara també era diferent amb el batxiller, el preu i tot el que hi havia, vull dir que anar enviant tot el que és l'ensenyament. Hi haurà algun altre model? Canviarà la cosa? Tot això, doncs, en sabrem, en traurem de dubtes amb l'espai que ens porta Anna Ruiz. I amb això arribarem al punt de les 12, les 12 i algun minut més per començar el que serà aquesta segona hora. De moment hi ha tot això. Si volen quedar nosaltres, volen fer companyia, com sempre els dic, siguin molt benvinguts. I comencem i ho fem per el temps amb el titular que ens porta sempre en Sergi, que ens diu que dijous de molta bonança, però divendres canvi radical amb pluja i més fred, carai. A vegades no te'ls esperes, aquestes, eh? Penses que ara ja tot serà bonança perquè ja estem a l'equador d'aquest mes de maig, ja quasi ens anem amb temperatures d'aquestes de ja de final de primavera, començament d'estiu, sembla... que hauria d'anar per aquí, però bé, tot això ens canvia, tot això ens canvia, i atenció, perquè la primavera té aquests canvis sobtats que no te'ls esperes mai, però arriben. Això és el que diu el titular. I per avui, doncs hem començat el dia amb un cel més serè de matinada, però amb arribada de primers núvols prims. Al llarg del dia anirà passant núvols alts i prims des d'allà a ponent fins a llevant, que segurament seran més espessos a partir de mitja tarda. Ambient molt agradable i alguns senyals de garbí a la tarda. En quant al vent, començàvem el dia amb calma de matinada, amb entrada de garbí al final del matí i ara al migdia, de força 3-5, que s'ha de mantenir així, aquest garbí moderat la resta de tarda i vespre. La mar, calma de matinada, arrissada la resta del dia. Anem a demà divendres. Comencem ja a la porta del cap de setmana amb atenció, perquè aquí ja hi ha un text més llarg. Això vol dir que hem de passar coses. Com veiem aquestes, que ja hi ha més de dues línies, vol dir que aquí passarà alguna cosa. I ens diu en Sergi que en quant al cel serà ennuvolat tot el dia. De matinada augmentarà ràpidament els núvols i es pot escapar alguna primera gotellada o ruixat. A partir de mig matí, la pluja es farà més continuada i fins a primera hora de la tarda plourà de bona gana. En moments, fins i tot, amb intensitat. Serà a partir de mitja tarda quan vagi remetent i al vespre pararà. A la nit, fins i tot, s'aclarirà un xic, ambient clarament més fred i humit. Atenció, dos demà, que si s'ha de sortir, si s'ha d'anar a peu, has de portar el paraigua. I en quant al vent, començarem amb un xaloc de matinada i matí de força 3-5. A mig matí, fins a migdia, girarà a llevant. A la tarda, anirà canviant progressivament a gregal i provençal moderat, fins a girar del tot a tramuntanet al vespre i la nit. I la mar, maró tot el dia amb algun àrea de forta maró a la tarda, tràgol de llevant d'un metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, ara s'ha canviat, estàvem en 15 i ara estem en 15. Vale, tornem a temperatures que teníem la setmana passada, també, que estava en 15. L'aigua del mar, que de moment, en mica va pujant, pot ser que torni enrere, però veurem si d'aquests 15 graus tot puja, o potser encara tornem a tenir-la algun dia que ens baixi fins a 14. Molt bé, doncs això és el que ens porta el que és el bloc de Sergi Corral en quant al que és les temperatures. I ara és aquell moment de deixar les temperatures i anar al nostre quios particular amb el resum de premsa. I el resum de premsa sempre el comencem amb els diaris de proximitat, com són el diari de Girona i el diari de Girona i el Punt Avui. Anava a dir el periòdic, no, el Punt Avui, Punt Avui. Comencem per el diari de Girona, que se'ns ha obert del tot, no sé pas allà on te volíem anar, sinó que volíem només la portada, aquí. És que si cliques la portada de sobre l'edició digital, però aquí sempre és en la portada. I la portada del diari de Girona d'avui, el seu titular principal ens diu que Educació no cobreix baixes a les llars d'infants per manca de pressupost. El departament diu partida del 2019 per substituir el personal laboral ja s'ha acabat. El problema també afecta els centres d'educació especial. Doncs bé, això és el principal titular, fotografia de portada, també de Temps de Flors, amb el titular, el peu de foto que diu Temps de Flors llueix a la nit. I des que veiem un dels carrers de Girona, del nucli antic de Girona, també adornat de flors, i tot de gent, aquest carrer, doncs, segons la perspectiva de la foto, va de baixada, tot de gent, doncs, contemplant tot el que és aquesta... aquest carrer així a la nit. Temps de Flors també es pot gaudir tant de dia com de nit. Bé, això és el que ens porta el diari de Girona. Anem al diari El Punt, que també suposo que altres diaris també es faran referència al cas Iceta. Diu Iceta, tocat. No. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP votaran avui contra la designació com a senador. De fet, aquesta votació ja s'ha fet, que era entre la capellà de les 10 i 2 quarts d'11 es feia doncs, aquesta votació i amb aquest no com a resultat el Partit Popular i Ciutadans s'estindran i el PSC podria portar el cas al Constitucional. La fotografia de portada és una entrevista que fa el diari El Punt als tres primers candidats de Junts per Cat a les europees, que és el que veiem a la fotografia de portada dels tres candidats amb el director del Punt Avui. I al peu de foto, a Sánchez li reclamem coratge. diaris de Girona. Anem amb els de Barcelona, començant per el periòdico. I el principal titular diu: escalada amb vigílies electorals. El cop de porta a Iceta enfonsa la distensió. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'escuden amb la sobirania del Parlament per vetar el líder del PSC al Senat. Sánchez rep el no independentista com un veto a la convivència i una amenaça al diàleg. Altres titulars també en el que destaca el periòdico diu que el fiscal acusa de banda criminal les cúpules de TV3 i Catalunya Ràdio. Torra alega que l'ordre de retirar els llaços grocs era imprecisa i Bou proposa a Collboni i Valls un pacte constitucionalista a Barcelona. Això forma part d'aquests petits titulars, dels titulars en gros, que el destaquen amb un fons de color gris, amb lletres de color groc i blanc. I pel que veiem en fotografia, veiem dos ciclistes per Barcelona i diu: els busos turístics de la Pedrera subleven el veïnat, protestes pel soroll i la pol·lució del tràfic de gairebé 100 autocars en diaris. I darrere d'aquestes bicicletes, que veiem aquí en un dels carrers de Barcelona, hi veiem tres autocars, que d'aquí fa referència a la fotografia. Bé, doncs això és el que ens porta el periòdico. Del periòdico anem a La Vanguardia. I el titular principal diu: els estats decideixen fins on arriben els populismes. Demana reservar el valor europeu i fer-se càrrec de part dels refugiats. Defensa l'harmonització econòmica per competir amb Xina i els Estats Units. Tot això són paraules estretes d'una entrevista que el diari fa a la cancellera alemana Angela Merkel, que també la veiem aquí al costat, en fotografia, al costat d'aquest titular. I per l'altra banda, la fotografia, doncs, veiem el president Torra, que va declarar ahir durant 40 minuts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Doncs, veiem el president Torra amb acompanyants dirigint-se cap al Tribunal cap al Palau de Justícia, doncs, per presentar-se davant del Tribunal de Justícia de Catalunya. Els llaços al tribunal, és el peu de foto. I acabem amb el diari Ara, que també fa referència al cas Iceta, que porta al límit la relació entre el PSOE i Esquerra Republicana. Sánchez avisa: l'independentisme no és un veto a Iceta, sinó a la convivència i al diàleg. Junts per Catalunya s'assuma als republicans i fa impossible que el líder del PSC sigui president del Senat. I la fotografia de portada, veiem una imatge aèria del que era el Fòrum de Barcelona, i diu que Hard Rock farà un hotel al Fòrum. L'altra fotografia de portada, que sempre em posa dues, a vegades una que ocupa tota la portada, amb el titular, i a vegades dues, l'altra és una entrevista a Manel Valls, que el veiem fotografiat des d'un balcó, que podríem dir que seria la zona de la Diagonal de Barcelona, i que diu: el problema de Barcelona no és Vox, és el separatisme català. Molt bé, doncs aquestes són les dues seccions. Primer hem parlat del temps, ara d'aquest resum de premsa, i és el moment de posar-hi música. El dijous sempre ho fem amb aquesta rumba, ritme de rumba. Comencem, posem la primera cançó del dia. I bé, ens anem amb aquestes rumbes, amb aquests tocs flamencs, com aquests que ens porta els Estopa, amb aquests Ojitos Rojos, un tema enregistrat en directe. Estopa.
Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres, vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Derrocho cheque sin fondo y bebo solo por ser abstemio. Sufro como el último premio gordo, gozo como pensar un gran pensamiento. Pienso en trabajar en un gran trabajo. Lloro como el último hombre de hierro y me troncho como un rey bien castrado. Cobro dinero negro de droga, pago dinero blanco a un camello. Y un pez en el agua como yo no se ahoga si no tiene la soga al cuello. Si desato el nudo de tu garganta, te ato a la pata de la cama, me entierro en el horno de tus mantas y desentierro mi hacha de guerra afilada. De guerra afilada, me rajo sin ojeas de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, que tus ojitos rojos. Está muy buena y mi cabeza muy mala, porque a veces no piensa, a veces atabala. A rato va oscura, a rato se aclara. Confundo lo oro con la pala, me fundo con la funda de la guitarra. Me callo y lo digo todo, ya me pico y no digo nada. Y no digo nada.
Són els Estopa amb aquests Ojitos Rojos. Un enregistrament en directe. I després dels Estopa és el moment dels sants aniversaris, notícies i refranys. I comencem per l'apartat del santoral. Avui, dijous dia 16, Sant Honorat i Sant Ubal, que els senyors eren bisbes. També tenim Sant Joan de Nepomucè, canonge, i atenció amb Sant Simó Stock, si és mateix, Stock, carmelità. Felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, aquest cas tots, perquè no hi havia cap sant en femení, i també felicitats a tots i a totes els que celebren avui el seu aniversari, que sí que hi haurà masculí, o per tant masculí i femení, que avui facin anys. Com també fa anys, Pierre Brosnan, que en fa 66, la cantant Laura Pausini, 45, i l'extenista número 1 mundial, l'argentina Graviela Sabatini, que en fa 49. I anem al país més petit del món. Avui toca la República de Malta. Densament poblat, Malta està format per un arxipiàleg d'11 illes al centre de la Mediterrània. De la seva situació estratègica ha fet que tradicionalment hagi estat objecte de desig de les grans potències europees. De fet, aquest país de 316 quilòmetres quadrats de superfície i 420.000 habitants es va independitzar del Regne Unit l'any 1964, tot i que la sortida britànica no es va fer efectiva fins l'any 1979, és a dir, fa 4 dies. I anem a les notícies d'ara fa un any. Què passava? Doncs que des de l'escola Empúries es programen activitats i tallers per tal d'introduir de manera pràctica als alumnes coneixements ben diversos. L'última és un racó de les olors amb plantes aromàtiques. Això era fa un any. I en fa 5, què passava? Doncs que els pescadors de l'Escala celebren el seu 50è aniversari amb el públic escalenc. Es parlava que es feia un acte d'homenatge a l'Alfolí i diumenge una cantada de presentació i l'estrena del disc Sempre Pescadors 50 a la plaça Víctor Català. Els pescadors de l'Escala que enguany celebren ja el seu 55è aniversari. Per què fa el refrany, la dita del dia, o la frase del dia també, aquesta vegada doncs, anem amb aquestes dites que es fan en els pobles de la geografia catalana, sempre començant per els gironins i anem fins a Breda, que diu, per fer olles, la millor terra és la de Sant Salvador de Breda. I amb el refrany, la frase, la dita del dia, acabem ja aquesta secció de sants aniversaris, notícies i refranys, i passem ja a fer un pla vital. Avui, amb una entrevista a Rubén Puertolás i Jesús Suriol, estudiants de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Per què? Per conèixer com han viscut la seva participació a l'UniRide. Què és l'UniRide? Millor que ens ho expliquin ells. Pla vital amb Montse Hidalgo.
Pla vital amb Montse Hidalgo.
Superar tota mena de reptes i obstacles amb un objectiu solidari. 7 etapes, 9 dies al Marroc, amb cotxes de més de 20 anys. Aquest és el plantejament inicial de la UniRide, una iniciativa que s'emmarca en les activitats dels estudiants d'entre 18 i 28 anys. Una aventura solidària i humana en la que han participat diversos joves estudiants de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Rubén Puertolás, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos otra vez de nuevo.
Jesús Suriol, benvingut.
Bon dia.
Sou estudiants, tots dos.
Sí, sí.
Què feu?
Jo hago una titulació d'enginyeria mecànica i electrònica.
I jo estic estudiant enginyeria d'organització industrial. Tots dos estem a l'EUS.
Aquesta ha estat la primera vegada que us heu embarcat en una aventura d'aquesta mena?
Sí, además la primera vez que voy a África, de hecho. Entonces, digo, qué mejor manera de hacerlo, ir de una aventura con coches. Además, me gusta el mundo del motor, o sea, lo vi como una oportunidad.
Cotxes de més de 20 anys, per si no ha quedat clar, són... Quina mena de cotxes?
Trastos.
Trastos,
sí, molt bé. Són cotxes vells que quasi els acabes traient d'un desguazo o de qualsevol lloc així. Nosaltres, en el nostre cas, el meu company i jo vam trobar un cotxe que tenia 31 anys.
Ah, molt bé.
I estava molt bé. El repte ara encara era tenir més anys. I la veritat és que molt bé.
Però són cotxes normals, són 4x4. Clar, ens ve ara la ruta del Dakar, no? Si se'n van a travessar tot el desert i se'n van al Marroc, seran, no sé, vehicles 4x4 o no?
Esa es otra normativa que nos impone la organización, que aparte que tienen que ser coches de más de 20 años, no pueden ser 4x4. Y además el motor no deja de, o sea, no te permiten que sea de más de 1.300 centímetros cúbicos. Antes tienes coches que no llegan a los 60 caballos. El mío, por ejemplo, tenía 54 caballos y atravesarse el desierto con eso.
¿Qué coche era?
Un Citroën AX de 1990.
¿Y el teu?
Nosotros íbamos con un Seat Ibiza de la primera generación del 88. Y sí, sí, era un 1.200 en nuestros 63 caballos.
Ah, pues ves. Para y en nuestro 1.100.
¿Y amb això cuántos kilómetros? ¿Més o menys?
2.000 y pico entre una cosa y otra, ¿no?
Yo creo que algo más.
Bueno, estamos... per bones carreteres.
Bueno, no.
De todo había.
Hi havia una mica de tot. Hi havia molta pedra, hi havia arena, hi havia sorra, hi havia dies que sí que agafaves una mica més d'asfalt i tal, però hi havia de tot.
Estem parlant d'una expedició molt gran. Quanta gent anàveu?
Participants eren vora uns 150. A veure, arriba un punt que...
A veure, 150 equipos. Piensa que cada equipo lleva dos persones.
Són dos persones.
I más los equipos, más la organització.
Més l'organització, més tots els que estan gestionant allà, pues clar, al final són... Què poden salir? 400 persones?
Pues fàcil.
I aquesta ruta esbojarrada... Amb quina finalitat? Què portàveu i cap a on anàveu?
Doncs, bueno, la finalitat era portar material solidari allà al Marroc i nosaltres portàvem 100, en el nostre cas 167 quilos, l'organització et demanava un mínim de 40 com una... Ja ho requeria la normativa, diguéssim, i et demanava això, doncs un mínim de 40 quilos. Nosaltres anàvem amb 167 i amb alguna cosa. I, bueno, doncs és poder ajudar en la mesura del possible als nens d'allà, sobretot els nens d'allà, i portaves, doncs, material escolar, llibres, llibretes, bolis, estutxos, motxilles, una mica de tot el que pots...
Sí, que además te das cuenta de una de las cosas que más sorprenden, sí. Es que son súper agradecidos. O sea, sí. Muchas veces se te ponían en medio de la carretera y simplemente te pedían un boli, un mísero boli, y ya les hacías el día. O sea, por lo que no tienes que llevar una gran cantidad de cosas, sino que cualquier cosa les servía.
Suposo que aquesta no va ser l'única descoberta. No sé amb quin esperit marxàveu i què us vau anar trobant en el camí, si era el que més o menys imaginàveu o us va sorprendre tot el que us va passar.
Tot en general a mi em va sorprendre bastant en el fet que hi havia moltes coses que no me les esperava. Vull dir, una de les coses que més em va sorprendre en l'àmbit solidari era anar per llocs que no hi havia absolutament res, que no es veia absolutament res, i trobar-te un grup de 3-4 nens allà al mig, que dius...
Sí, que no veies nada, igual hace 20 kilómetros que no habías visto, pero ni, es que no era ni visacha bolas, era un...
Nada.
Era una manta con un palo en medio hace 20 kilómetros, lo único que habías visto. Y luego te encontrabas a niños en medio de absolutamente nada, que te sorprendía eso, que dices, ¿de dónde salen?
¿De dónde surten, no? Y a vegades pues sí que parabas y els donabas algo de menjar, els donabas lo que portessis, y sí que si algú he trobat a faltar és portar més material solidari.
Sí.
Per casos així que te'ls vas trobant, a vegades se't tiren a sobre del cotxe, en el sentit de que és el que deia ell, a vegades amb un boli ja en tens prou, i un boli, una llibreta, jo que sé, uns fulls, i amb això ja estan contents.
Un viatge per descobrir moltes coses, però suposo que també per col·leccionar anècdotes, no sé,
sí, la
més divertida, o la divertida.
Uf, yo me acuerdo que en una etapa, justo después de pasar una zona que la llaman la cárcel portuguesa, que ahí nos costó bastante salir porque nos desorientamos, porque era una zona que había que seguir por rumbos de brújula. Luego llegamos a la carretera y había que tomar un desvío, y justo ese desvío tampoco lo encontrábamos, estábamos solos, y al final no encontrábamos, y nos decidimos meternos solos en un camino. Justo entonces no era ese camino, estaba fuera de ruta, y encima el coche se nos atascó en una planta esta del desierto, se nos quedó atascado el coche. Ahí fue un momento en el que estábamos bastante apurados. Decimos, estamos en un sitio donde sabemos que no va a pasar nadie. Era una zona que no había cobertura. Era la etapa 2 o la etapa 3.
Etapa 2.
La etapa 2. No había cobertura en esa zona. Decimos, ¿qué hacemos aquí? O sea, al final tuvimos que cavar un... Bueno, como habíamos enganchado encima de una planta, tuvimos que empezar a cavar con las manos y con una pala que teníamos. Una pala de estas que ya cogimos por casa el último día, que estaba todo oxidada casi. Un túnel por debajo para ver si conseguíamos quitar las raíces de la planta y salir de allí. No estábamos totalmente solos, sin cobertura.
Sense mòbil, déu-n'hi-do. Jesús, també tens alguna anècdota que t'ha vingut ara?
Sí, bueno, jo precisament aquest dia jo no vaig fer la ruta, jo no vaig passar per la presó portuguesa. Nosaltres vam tenir un problema, i és que el segon dia vam tenir un problema a la caixa de canvis, se'ns va clavar la varilla a la caixa de canvis, i només anàvem amb segona, no podíem ni posar primera, ni tercera, ni res, i simplement doncs havies d'arrencar el cotxe amb l'embrague apretat perquè la segona ja la portaves posada. I bueno, vam començar a tirar i al final era inviable, i vam decidir acabar la ruta per carretera. Llavors, just decidim això, vam tenir un petit incident, quasi xoquem, no ens va passar res, i vam fer 200 i pico quilòmetres en segona a 60 quilòmetres hora, i bueno, i anar tirant. I al final doncs vam passar per uns pobles que ningú va passar, vam veure coses diferents, vam trobar pues un grup de dromedaris que estaven allà, doncs allà en un camp, i vam parar, ens vam fer fotos, molt bé, i són fotos que per recordar molt maques, i no les té ningú. Ells van veure altres coses, nosaltres vam haver de canviar de ruta.
Sou estudiants, per tant, esteu en formació. Quina creieu que és la lliçó d'aquesta prova, d'aquesta aventura?
Yo creo que la lección, o sea, la impresión de que más me llevo de esto es que no valoramos absolutamente nada de lo que tenemos aquí. O sea, sobre todo por la parte solidaria, o sea, te sorprende el hecho de ver a gente que no tiene lo que es no tener absolutamente nada. Y además, volví y dije, es que además no he bajado de Marruecos, o sea, he estado en Marruecos, no me quiero imaginar cómo es más por abajo.
Sí, sí, vam passar just a quasi tocant Algèria, no hi vam arribar, però la veritat és que sí que com més al sud anaves, doncs més les zones, diguéssim, eren més pobres. I és una cosa que et marca. I una cosa que m'ha marcat molt és el fet de... Tu penses que, bueno, vas allà, vas amb el cotxe, ho tens tot controlat, però no. No saps mai el que et pots arribar a trobar.
Aquestes són lliçons que no s'ensenyen a les aules.
No, ni tampoco aprendes yendo, por ejemplo, con unas vacaciones a Marruecos. O sea, yo creo que la mejor manera de verlo es casi pillándote un 4x4 o lo que sea y bajando a explorar.
Una experiència molt novedosa. En aquest cas era la primera vegada que participàveu en aquesta Uniride. Si us passa pel cap repetir?
Habría que pensarlo, pero llama.
Sí.
Llama a volver o a Uniride o a cualquiera similar, que hay alguna más por aquí que hacen.
La història ha estat interessant, l'únic que, bueno, s'ha de veure l'any que ve què es fa, però sí, la veritat és que ganes de tornar-hi, doncs, moltes, la veritat.
Doncs aquesta ha estat l'experiència de dos joves, del Jesús Suriol i del Rubén Puertolas. Moltes gràcies per haver-nos l'has explicat. I fins la propera.
Fins la propera.
La Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí el més calent a l'Aigüera i amb música, la música que ens la porta ara André Rieu, avui és dia d'orquestres, amb aquest popurri de cançons italianes.
En het volgende stuk dat Van Hoe samen met u kan zingen is een ode aan Luciano Pavarotti. Thank you.
amb aplaudiments aquesta Viva Itàlia d'André Rieu. 11:47 minuts, i ara sí que ja anem a parlar de futur, aquesta secció de l'horitzó que ens porta l'Anna Ruiz. Què passarà amb l'ESO? Doncs atents, atents per saber quin pot ser el futur de l'educació obligatòria.
L'horitzó, amb Anna Ruiz. L'horitzó, què passarà amb...
Els nois i noies que abandonen l'ESO. El director del Centre de Noves Oportunitats de Barcelona de la Fundació ATSIS, Daniel Sáez, assumeix que no hi ha una sola resposta per a aquesta pregunta, però sí feina per endavant, per atreure de nou a classe els estudiants que no aconsegueixen acabar l'educació secundària obligatòria. Lluny de dramatismes, Sáez aposta per acceptar que en alguns casos és recomanable sortir de l'institut i preparar el retorn.
És una via que, a més, li permet aquesta oxigenar-se i perquè tot sovint el jove té la sensació, o quan arriba un determinat moment en el sistema educatiu, té la sensació de que les alternatives i les possibilitats no estan allà, ja no estan a l'escola, sí? Quan surt i abandona el sistema, a través d'un altre entorn, a través fins i tot de la mateixa empresa, per orientació, per assessorament, perquè l'empresa pot ser un agent que li traslladi expectatives de futur en positiu i informació per fer un camí de retorn. És a dir, d'alguna manera, fora de l'escola, el jove pot trobar les motivacions per tornar dins l'escola. És contradictori i és paradoxal, però amb un bon procés d'orientació això pot ser així. De fet, les experiències que nosaltres tenim tot sovint són així.
A Catalunya la taxa d'abandonament escolar prematur és del 22%, són dades de l'IDESCAT. Uh-huh. Quines són les raons? Què expliquen? Quin és el rerefons social o econòmic o personal que explica aquest abandonament?
Segurament no hi ha una única causa, sí, de l'abandonament prematur dels joves. Cada jove té una realitat darrere que ajuda a explicar en quin moment es troba. Sí? Per una banda, sí que podem identificar joves que s'han baixat del tren del sistema educatiu molt abans d'abandonar físicament els instituts.
Sí? Estan allà asseguts a la cadira, però deixen que el temps passi.
Hi ha molts casos de joves que el seu hàbit d'estudi, la seva motivació pel dia a dia, la seva visió de futur fa estona que ja no està en el propi sistema educatiu. A vegades a segon, a tercer de l'ESO trobem joves que estan esperant el moment perquè finalitzi la seva etapa d'ensenyament obligatori per sortir. Per sortir cap a on? Tampoc ho saben, sí? Però han deixat de creure en les seves pròpies possibilitats. Jo crec que un tema molt important en aquí és recuperar la confiança del jove amb les seves competències, amb la seva vàlua, i ajudar-lo a descobrir el seu talent i com aquest pot tenir una certa vàlua i valor en el mercat laboral, és a dir, com el jove pot encaixar en l'entorn en el que es trobarà i en el que haurà de circular.
Però els factors de classe expliquen el fracàs escolar en la majoria dels casos?
Jo crec que sí. Crec que els indicadors sempre, o l'anàlisi de les causes, sempre acaben apuntant que quan no hi ha un entorn de suport i fins i tot un entorn d'estímul a l'estudi, a l'entorn familiar, això acaba afectant en el rendiment escolar, però no només. Hi ha molt de joves que en un entorn estructurat es troben en un buit existencial. Sí? No es troben a si mateixos, no es troben en el món en el que viuen, i tot sovint la referència de l'adult ja no és una referència vàlida. I aquesta referència a casa ho poden representar els pares, si hi són, i a l'escola ho poden representar els professors. Però el jove, perquè tu puguis ser una referència vàlida, t'ha d'otorgar aquesta autoritat, t'ha de mereixer aquesta confiança. I moltes vegades el que ens trobem són joves que et senten incompresos per l'adult, per l'entorn que els envolta.
El director del Centre Noves Oportunitats de Barcelona de la Fundació ATSIS aposta per la creació d'una xarxa alternativa per a aquells estudiants de secundària que no per a l'ESO, un itinerari obert.
A mi m'agradaria rompre amb l'idea de que només hi ha un itinerari o un sistema que ho engloba tot i ofereix tot el que el jove necessita. Sí? Em sembla que és molt important que atenguem que a necessitats diverses, respostes diverses, sí? I aquestes respostes, t'ho he comentat abans quan parlava un poc de l'influència que pot tenir, per exemple, una persona que està activa en el mercat de treball en una empresa, pot tenir més incidència sobre el jove perquè aquest estigui motivat a seguir estudiant que el professor de l'institut o que l'orientador d'un servei d'ocupació a una oficina de treball, sí? Aleshores, el tema és com articulam respostes creatives diverses i ajustades
actors.
Entre els diferents actors. Jo no crec que uns hagin de d'alguna manera suplir els altres o hagin de ser incompatibles. Han de ser capaços d'articular sistemes de treball i d'intervenció molt en xarxa que posin de protagonista el jove al bell mig del seu centre.
I estem en aquesta línia? Es treballa en xarxes?
Jo dic que sí, sí, que hi ha moltes organitzacions que ho fan, que cada vegada més, per exemple, el nostre projecte, la seva fonamentació és aquesta, treballar amb els instituts, tant en la derivació dels joves que estan en aquest punt que es veu que abandonaran tard o d'hora el sistema, com en el retorn del propi jove en el sistema. És a dir, en el nostre projecte plantegem que una vegada que el jove ha fet accions de retorn, no deixi d'estar acompanyat educativament, sí? I que el seu referent, aquella persona que l'ha acompanyat durant X mesos en el procés, el segueixi acompanyant i sostenint i posant les accions i els recursos adients perquè quan estigui fent un cicle formatiu, per exemple, no tingui la temptació d'abandonar i pugui arribar a la meta pel qual s'ha esforçat a fer aquest camí de retorn.
Daniel, tornar sempre a classe.
No? Sí,
aquesta podria ser la filosofia.
D'una manera o una altra. Sortim de l'idea d'una classe en 30 cadires i un professor allà davant que explica.
Però és una classe vital, oberta, diversa.
Exactament, una aula oberta. Fins i tot a mi m'encanta parlar d'un itinerari obert. No es tracta d'oferir-li al jove un procés tancat, en el que primer farà això, després farà això altre, i en el final arribarà a l'empresa. Han de ser molt més creatius en la resposta.
El més calent a l'Aigüera.
L'horitzó amb l'Anna Ruiz, avui amb l'ESO com a protagonista. Què passarà amb l'ESO? Han explicat algunes coses cap allà on va el futur. Bé, tornem una altra vegada a la música, que si arribarem al punt de les 12 i ho fem amb l'orquestra de Antoni Ventura amb aquests dos temes, Malaika i 500 Mils. Mils? Mils. l'orquestra d'Antoni Ventura, Antoni Ventura amb Malaika. Un minut per arribar al punt de les 12, anem a uns consells publicitaris electorals i ja comencem de seguida el que serà la segona hora.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Diada del Llibre, posant L'Escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'Escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants es veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, L'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem quatre punts bàsics del que nosaltres, L'Escala, farem pel poble si el dia 25.